Bé, i després d'escoltar aquesta sintonia de Sol ante el peligro, sempre tenim cada divendres a l'home que el tenim sol davant del perill, com és en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
I aquest perill es diu Joan Brugués, eh?
Exacte. Però,
vés a saber, quin una en té empescada. Avui podem, la veig molt relaxat.
Espera't. Bé, avui estava mirant, si es busca allà a internet, les llistes aquestes que a vegades miro sobre coses del cine, i avui m'ha cridat l'atenció una, i te diré tres noms, i després, aviam si saps què tenen en comú. Te diré, Sean Connery, Daniel Day-Lewis i Gene Hackman.
Sean Connery, Daniel Day-Lewis i Gene Hackman.
Què tenen en comú aquests tres actors? Què diries que poden tenir en comú?
Que són escocesos?
Bueno, Gene Hackman no sé si és escocès o és britànic. Ara sí que m'han mort.
Del que estic convençut és d'en Sean Connery.
Sean Connery és escocès. En Daniel Day-Lewis em penso que és, no sé si és galès.
Ah, però penso que és galès, que són britànics.
Bueno, en Gene Hackman... Però no va per aquí.
No va per aquí.
No va per aquí. Són tres actors que han decidit retirar-se.
Ah.
Un el 2011, l'altre en Gene Hackman el 2008... I en Danny Day-Lewis es va decidir retirar el 99, el que passa que va fer alguna altra cosa.
Sí, perquè això de les jubilacions voluntàries dels actors és una cosa que és com els cantants,
sí,
que diuen plego, i llavors s'ho repensen, llavors els tornen a cridar. Llavors, és que... Aviam, hem d'entendre que són unes feines... que a vegades no només depèn d'ells la decisió. Home, evidentment sí que depèn d'ells.
Home, són tres actors consagrats, aquests, eh? Vull dir que...
Exacte. Però es deuen una mica, també, al públic que els va portar allà on han estat, allà on han arribat. I si els hi arriba una suculenta aparició... jo et posaré un exemple. Marlon Brando... Apocalipsi Now va ser l'actor que més va cobrar, però és que no només ho va fer amb Apocalipsi Now, a Superman, per als 5 minuts inicials de la pel·lícula on interpreta el pare de Superman, és un dels actors que va tenir el caché més alt,
va cobrar més que Superman
de tot el repartiment de la pel·lícula. Aviam, estaven ja estan en la seva època de baixada, però, caram, quan els hi arriba un guió al que cap actor diria que no...
Sucós i suculent.
Sí, s'ho repensen. Ara, això sí, el fet d'anunciar la seva retirada, doncs ja els hi dona unes capçaleres de notícia bastant, bastant important. I llavors... que s'ho repensin, ningú els hi retreu, eh?
D'aquests tres, en Sean Connery, ja quasi ho ha fet tot en el cinema, podríem dir, en Gene Hackman també, però esclar, en Daniel Day-Lewis és aquells que diuen, ostres, poder massa jove s'ha volgut retirar.
Sí, eh? Però esclar, també hem de tenir en compte de que la seva carrera professional a vegades també l'alternen amb teatre i l'alternen amb altres gèneres dramàtics que bueno, que poder no donen tanta importància al cinema. Però, per exemple, això ara parlant de retirada, en Sean Connery també va dir que no faria més del James Bond i després no només va fer una altra pel·lícula, sinó que la pel·lícula es deia No digues nunca jamás, que precisament es va fer fora de la franquícia oficial Bond. Però són d'aquelles curiositats que t'aporta aquest món d'una gent que ens dona la impressió de que... estan en un estatus molt superior, però a vegades aquest estatus també els comporta una submissió en aquesta mateixa feina que els obliga a vegades a donar un pas enrere amb allò que havien decidit.
Podem dir que no, també que en parlàs del teatre, no tots els actors els agrada fer teatre, o no tots serveixen per fer teatre.
Ah, no, evidentment.
Un bon actor sí que és aquell que...
Exacte. Tu sents entrevistes amb actors i els hi comenten, hi ha actors que te diuen, a mi m'encanta fer televisió perquè el ritme de treball de la televisió és un i me va bé per adaptar-se a les altres meves ocupacions, per exemple. O n'hi ha que els hi diuen... Generalment, també val a dir que el teatre és una de les facetes artístiques que a la majoria dels actors no diuen que no. Ja poder dirà que no aquell que de sempre ha estat habituat a un mitjà, uh-huh. i llavors... Però és que la majoria dels actors venen d'escola de teatre, perquè les escoles d'art dramàtic i tot això es basen en la interpretació teatral, perquè traslladar-ho al cinema o traslladar-ho a la televisió és molt més fàcil que venir del cinema i venir de la televisió i traslladar-ho al teatre.
Uh-huh. No, i un tercer desenvolupa, bueno, es veu també, si un actor és, podem dir, actor també és en el teatre, jo d'haver de fer una funció cada dia i, clar,
i que... I no, i que és a pelo. Mm-hmm. O sigui, el cinema i la televisió són molt truculents, sí. i en canvi el teatre no és gens truculent, és a pèl. Vull dir, sí, tu tens allà el públic i el que estàs fent en aquell moment doncs és el que s'està veient, no hi ha l'opció de dir tallem, repetim.
No, i tant. I no, i esclar, vull dir, el diàleg te l'has de saber, perquè jo a vegades hem vist que en el món del cinema, segons a quins llocs, inclús hi ha posat un paper amb el diàleg que han de dir els actors.
Això s'ha vist en algunes pel·lícules,
de
l'època dels anys 50, i tal. Evidentment, això s'ha professionalitzat molt, i els actors ja cada vegada, quan fan cinema, rares vegades s'ha de repetir una presa perquè l'actor no se sàpiga el diàleg. Se repeteixen doncs perquè hi ha algun defecte que el director veu que el gest... És que se repeteixen preses per coses ben insignificants. Uh-huh. Perquè només perquè el director en aquell moment hagi vist que hi ha hagut una cosa que... Repetim-la. I després quan la repeteixen es queden amb la primera.
Ja pot ser, que
perquè la percepció del director en aquell moment era una, i quan veu les altres repeticions se'n dona compte de que en aquell moment la seva percepció era errònia, i això és el que la gràcia i també la truculència del cinema i de la televisió, ja n'hi parlem.
Però també hi ha vegades hi ha la repetició per agafar-la també d'altres angles.
Però això ara amb el digital també s'ha solucionat, perquè ja hi ha diverses càmeres. Però abans, quan les produccions eren cares, el material no era tan a l'abast de les produccions, i sobretot les independents, que no, llavors clar, tenien el set, el decorat muntat, i quan es havien de fer diverses tomes, doncs agafaven sobretot els planos seqüència. Mm-hmm. Els planos seqüència és des de que comença l'acció fins que acaba, no hi ha cap tall al mig. Sí, sí. Llavors, aquest planos seqüència el podien repetir des del punt de vista del personatge que està dins de l'habitació, per exemple, i repetir el mateix plano o la mateixa escena des del que està entrant a l'habitació. Mm-hmm. I llavors això dona lloc a curiositats, com quan fan el tràiler, que en el tràiler de les pel·lícules s'han vist escenes que hi han posat el tros rodat des de l'exterior cap a dins, sí, i en la pel·lícula surt el de dins, els de fora cap a dins. O sigui, surt el contrari. I esclar, si en el meu cas que els tràilers i els clips que ens envien les distribuïdores en el programa de la tele, doncs veus moltes escenes d'aquestes, quan veus la pel·lícula te'n dones compte de que aquella escena l'han girat.
Però clar, això de dir tu, però jo segurament no me'n donaré compte.
No,
jo veuré el tràiler i després la setmana següent veuré la pel·lícula.
O poder no veuràs el tràiler.
Però si veig el tràiler, diguem, clar, el tràiler, i la setmana següent veuré la pel·lícula que la passa, no me'n donaré compte
d'això. Te'n pots donar compte si és una escena molt curiosa.
Molt curiosa, exacte.
Molt curiosa. En canvi, hi ha escenes que no surten. O sigui, que surten al tràiler i que després els han eliminat del muntatge final. Però vull dir jo de que la repetició d'escenes a vegades no és només per al problema de la dicció o del saber-se el diàleg o d'algun error en les, sinó només per això, per tenir diversos punts de vista de l'objectiu.
Molt bé, doncs explicat tot el que hem explicat avui, avui doncs, que hem parlat d'aquests actors que
ens n'hem anat d'uns actors que s'han retirat
a parlar de tràilers,
a parlar de tràilers i de com i de rodar escenes de diferent punt de vista per poder-los muntar.
Bueno, el cine dona aquest joc, sí, bueno, és bo,
que es porta d'un costat a l'altre.
Exacte. Molt bé, doncs Jordi, anem ja posant-nos amb el que podem anar a veure aquest cap de setmana al cinema.
Anem per feina. Tenim alguna comèdia,
tenim de tot,
pel·lícules de terror, tenim pel·lícula d'animació, sí, tenim una mica de tot. I ja està, bé, una mica, no, ciència ficció poder no, aquest any, aquesta setmana no diguem que no n'hi ha, però bueno, comencem. Una pel·lícula que es diu Algo Muy Gordo, és una producció espanyola que està protagonitzada per Berto Romero.
Ah,
Humberto Romero també ha escrit el guió juntament amb el director, i Humberto Romero doncs està acompanyat per actors coneguts del cinema espanyol com Carolina Banga i Manuel Arias, Javier Botet o Carlos Areces. La pel·lícula és un fals documental sobre com es treballa en un estudi quan s'està rodant, diguem-li, una sèrie o diguem-li una pel·lícula. I aquí doncs s'explica doncs els avatars que passen tots aquests personatges amb situacions a vegades una mica estrambòtiques, i també doncs s'hi barreja evidentment la seva vida personal. Per tant, una pel·lícula, una comèdia per passar l'estona. Llavors anem amb una que tu en recordes aquella pel·lícula del Dia de la Marmota?
Sí, i tant. Inclús aquí van tindre molt de temps de sintonia amb en Josep, com feien el programa, la música, la polca aquella del Dia de la Marmota.
Doncs resulta que es arriba Feliz Día de tu Muerte. És una pel·lícula, un macabre Dia de la Marmota, perquè el que passa és que la protagonista viu en un bucle temporal on, doncs, al final sempre es mor. Perquè la maten. És molt ella que té que fer. Té que, cada vegada que es repeteix, anar trobant a quin és l'esgraó que toca per evitar que acabi el fatal desenllaç.
Però també passa el mateix dia...
No.
L'argument,
diguin. T'he volgut fer la referència al Dia de la Marmota perquè aquell cada dia es despertava i li anaven passant els mateixos fets i havia d'anar trobant allà en quin moment canviava perquè s'acomplissin els seus objectius. Però bé, en aquest cas és una pel·lícula que podríem afegir-hi el toc terrorífic o de suspens. Bueno, aquesta setmana també ens arriba la Isabel Cuixet amb una nova pel·lícula. Aquesta nova pel·lícula es diu La Libreria, i aquesta ens podria recordar Xocolat, perquè aquesta pel·lícula ens parla d'una vídua que obre una llibreria en un poble molt tradicional i que té problemes per obrir-la perquè en aquest poble tenen por de que a l'obrir la llibreria la gent comenci a conèixer llibres que en aquell moment estaven doncs prohibits. Digue-li Fahrenheit 451 o digue-li Lolita. Llavors, recordem que a Xocolat el problema que tenia la Juliette Binoche era perquè aquell poble també tenia problemes. Val, doncs fem una semblança que no té res a veure, evidentment, però és això. I com sempre, la Isabel Cuixet s'envolta d'actors i actrius de primer nivell, com l'Emily Mortimer, la Patricia Clarkson o en Bill Nighy. Llavors tenim una pel·lícula de flaquers. Pel·lícules de reposteries, de pastisseries, de restaurants, ja n'hem fet algunes. Doncs aquesta és d'un flaquer. Flaquer que és un home gran, agafa un aprenent, i aquest aprenent és musulmà, té un petit vici amb el tema de la Maria, però hi ha un petit incident amb la fleca que fa que les vendes es disparin com mai es havien disparat. Fins aquí puc llegir, però
si, ja
amb una mica d'imaginació,
ja.
Si recordeu aquella pel·lícula El Jardín de l'Alegria, que fan unes galetes que a dins hi posen vés a saber què,
sí,
i llavors totes les dones aquelles van sempre. Bueno, doncs aquí,
per aquí van els trets.
El terror pur i dur el trobem en Musa. Musa és una pel·lícula de l'especialista per excel·lència d'aquest gènere, com és Jaume Balagueró. Bueno, doncs Jaume Balagueró ens porta aquesta pel·lícula amb un repartiment on hi barreja actors anglosaxons amb espanyols, com la Manuela Bellés o la Leonor Watling, i la Franca Potente, en Christopher Lloyd i Elliot Cowan representarien la part, diguéssim, anglosaxona. És una persona que té un somni, on veu un, es veu un assassinat, una dona, i aquesta dona al cap d'uns... és morta, de veritat. Però, amb les investigacions, coneix una noia que també està tenint el mateix somni que ell. A partir d'aquí, doncs, intentaran averiguar què està passant, però això amb tocs terrorífics de veritat. Cinema d'aventures, aventures ambientades en el món dels colonitzadors espanyols quan van anar a buscar el Dorado. Doncs bé, aquesta és la pel·lícula Oro, dirigida per l'Agustín Díaz Llanes i que es basa en una novel·la d'Arturo Pérez Reverte, un escriptor molt consagrat amb el tema de, amb aquest tema, tipus de novel·les.
El capitán a la triste.
Ah, exacte. Bueno, doncs aquí es tracta de quan López de Aguirre i Núñez de Balboa varen anar a colonitzar les Amèriques i van a fer una expedició per arribar a El Dorado. Això va passar al segle XVI. Passaje de vida és una pel·lícula argentina que ens retrau el moment en què el problema polític argentí, hi havia els montoneros i tota aquella colla de guerrillers que doncs varen, havien d'optar per passar a l'acció política i deixar la lluita armada, o al revés, en funció de la repressió dels anys 70 en aquella república. Bueno, doncs aquesta és la història, bàsicament el plantejament d'aquesta història que passa als anys 70 a Argentina. I doncs bé, Chino Darín, el fill de Ricardo Darín, n'és un dels protagonistes, la Sílvia Abascal i en Miguel Ángel Solà l'acompanyen en el repartiment. Llavors tenim una pel·lícula polonesa que va ser la candidata als Oscars per aquest país, que va ser premiada a diversos festivals, que es titula Spur, podríem traduir com El rastre, i és un thriller que podríem inscriure dins del pur estil nòrdic, aquestes pel·lícules de crims i assassinats amb aquest clima, amb aquest ambient gairebé fosc, amb la neu i tal. Doncs aquí passa això, hi ha una sèrie d'assassinats, una dona ja d'avançada edat que diu que té la solució als problemes, als assassinats, i que sap, que creu qui és l'assassí, però té un problema, ningú li dona crèdit. I acabem ja amb l'animació, una pel·lícula d'animació japonesa sobre un nen que té un rellotge que permet veure en els yokai, que són uns personatges que només es poden veure si tens aquest rellotge màgic. La pel·lícula es titula Yokai Watch, la pel·lícula, i aquest nen el que passa és que un dia se'n dona compte que ha perdut el rellotge i no sap per què, però té l'opció de viatjar al passat i intentar desfer aquesta situació que fa que pugui veure en aquests els yokai. I hasta aquí les estrenes.
Molt bé, doncs com sempre acabem amb el cinema de proximitat.
Bueno, però el cinema de proximitat, ja ho sabeu, una pel·lícula, quan hi ha dues pel·lícules, una d'elles és per Mainada, sí. El Pequeño Vampiro, una pel·lícula bàsicament per la Mainada, un vampir de 13 anys es reuneix amb la seva família per celebrar una festa i són perseguits per un caçavampirs. A partir d'aquí, doncs, una història ben clàssica de les pel·lícules de vampirs. Els vampirs són els dolents i el caçavampirs el bo. Aquí podríem girar-ho una mica, perquè el protagonista és el nen vampir. I La reina Victòria i Abdul és la pel·lícula dels, per ja una mica més grans. Recordem que està basada en el fet de que quan la reina Victòria va celebrar el 50è aniversari del seu regnat, doncs la Índia va enviar a uns personatges com a present perquè fossin els seus, diguéssim, criats, entre cometes, però n'hi ha un d'ells que és un cult, que és un fa de secretari, i entabla una certa relació amb la reina i d'aquí surt una amistat que no és gaire ben vista a ulls, doncs, del cos diplomàtic tan estricte de la Gran Bretanya.
Molt bé, doncs això és tot el que ha donat de si, tot el qual les estrenes, també com el cinema de proximitat, però com sempre acabem recordant que qui en vulgui saber més, avui a les vespre, amb el programa de cine, i repetició demà a les 4.
Sí, senyor. Més, Jordi. Adéu-siau, fins la setmana que ve.